Versió RAC 1 amb Toni Clapés.
Són les 5 de la tarda, 6 minuts, a només 4 dies de les eleccions franceses en què els ciutadans d'aquest país hauran d'escollir entre el jove Emmanuel Macron, un, podem dir que desconegut pel gran públic, entre d'altres qui us parla, que fa només 5 anys que es dedica a la política i que ara mateix és l'alternativa a la ja més coneguda ultradretana Marine Le Pen. Avui descobrirem, voldrem conèixer què hi ha en joc en aquestes eleccions i qui són aquests dos personatges. Per què ha crescut tant, per exemple, el Front Nacional a Marine Le Pen? Com s'entén el fenomen de Macron? Qui és i què representa? Pot haver-hi alguna sorpresa el proper diumenge o Macron guanyarà, com diuen algunes enquestes, fins i tot per 20 punts de diferència? Bé, per respondre a aquests interrogants, saludem a aquesta hora el Joaquim Colomines, que és professor de Ciència Política de la Universitat de Barcelona i membre del Consell Català del Moviment Europeu. Senyor Colomines, bona tarda.
Bona tarda.
Benvingut al programa.
Gràcies per convidar-me.
Ahir els dos contrincants es van enfrontar en un debat televisat. No sé si va tenir ocasió de veure'l,
sí,
perquè hi havia gent que la xarxa es queixava de que cap cadena, en aquest cas espanyola, bueno, que en el territori espanyol no es podia veure, no? I després d'aquest debat televisat, totes les enquestes donen com a guanyador a Macron. Va ser un debat inèdit perquè mai abans un candidat de l'extrema dreta hi havia participat. Escoltem alguns dels moments d'aquest enfrontament dialèctic.
Macron és el candidat de la globalització salvatge, de la precarietat, la brutalitat social, de la guerra de tots contra tots, del saqueig econòmic dels nostres grans grups, de l'escorxet de França pels grans interessos econòmics.
Sou la veritable hereva no només del cognom Le Pen, sinó de tot el partit de l'extrema dreta, de tot un sistema que viu d'explotar la còlera dels francesos. Ja fa 40 anys que en aquest país tenim Le Pens candidats a les presidencials.
El debat va ser dur i intens, però la candidata ultradretana no va fer propostes, en aquest cas, electorals.
No feu cap proposta. La vostra estratègia és embrutar, fer una campanya de mentides i falsificacions, i el vostre projecte és viure de la por. El vostre pare n'ha viscut durant dècades. Sou un paràsit.
França serà dirigida per una dona, o per mi o per Merkel, perquè no fareu res sense demanar-li permís.
Professor, en un país com França, quina importància té un debat d'aquestes característiques?
Els debats són molt importants a tot arreu, i especialment aquests, els últims anys. Sempre es parla en ciència política, en comunicació política, el primer debat Nixon-Kennedy, no? I ara jo estava escoltant el que ahir vaig veure per la televisió, i és molt diferent veure-ho per la tele que veure-ho per,
que escoltar-ho per la ràdio.
Recordem que aquest debat tan famós, Nixon-Kennedy, les persones que estaven a casa van donar per guanyador, que van sentir per la ràdio, des de casa, des de la ràdio, van donar guanyador a Nixon. I en canvi, els que miraven per la tele van donar guanyador a Kennedy. Veient aquests talls, sentint, escoltant aquests talls de veu que acabem d'escoltar per la ràdio, i si haguéssim continuat només per la ràdio, per la tele, evidentment, canvia molt. El debat va ser molt intens, inèdit, en el sentit de que, des del començament, a un nivell molt, molt alt, els periodistes van estar desbordadíssims pels dos candidats. Ella... el que feia era emetre eslògans. Sí, eren dos perfils, dos registres molt diferents. Jo penso que Macron feia el de candidat presidencial, que feia propostes i que deia això es podrà fer perquè quantificava econòmicament. Ell ha estat ministre d'Economia fins fa 4 dies, no? I en canvi ella el que feia era un discurs molt demagògic, si em permeteu, molt populista, amb un eslògan darrere de la d'una altra. Ella, evidentment, doncs, anava per la seva clientela, no?
Macron és ara mateix, com dèiem, el favorit, i els seus 39 anys podria convertir-se en el president més jove de la història de França. Però Marine Le Pen ha retallat la seva distància aquests últims dies. Ara mateix la diferència, segons algunes enquestes, està entre, en aquest cas, entre ells dos, és de 20 punts. Vostè contempla la possibilitat que les enquestes s'equivoquin, com s'han equivocat amb el Brexit, amb Trump i Clinton, i amb tantes altres enquestes amb resultats contradictoris? Podria passar que aquestes enquestes no donguessin aquest vot ocult que finalment es produeix en el moment d'unes eleccions com les franceses? És a dir, que finalment guanyés Le Pen?
Jo no sé si guanyarà Le Pen, naturalment espero que no guanyi Le Pen, però jo no diria que tot està guanyat, ni molt menys, com sembla que s'ha imposat en un espírit, un estat d'ànim, no?, a la política francesa. Ara ho comentàvem abans de començar el programa, seria la tercera vegada. O sigui, els francesos avisats ho estan, les enquestes s'han equivocat i s'equivoquen molt, per dos motius. Un, que molta gent enganya. Segon, que molta gent, o sigui, no diu el que... el realment el seu vot, que després serà sincer, per dir-ho així, no? Hi ha moltes persones que tenen intenció de votar segons qui, però els hi fa vergonya. I hi ha un nivell d'indecisos molt alt. Això ha fet que les últimes eleccions no cal anar al Brexit, eh? La Barbera Sant Joan, recordeu que estàvem menjant coca i cava, eh? Doncs l'endemà ens vam aixecar amb la gran sorpresa, eh?
Sí, sí, no?
I la nit del 7 al 8 de novembre, gran sorpresa.
Per això li pregunto, que no es torni a reproduir la sorpresa que hem viscut amb el Brexit, en aquest cas amb Trump Clinton, i si anem, en remuntem més encara amb el tractat de pau a Colòmbia amb les FARC, que també donaven per fet que sí.
Aquell entorn era diferent, no?
Bueno, però és igual, les enquestes deien una cosa i me'n resulta una altra.
Jo el que volia dir és que res està tancat, que tot és possible, que molt probablement, esperem, que sigui així pel bé de França, pel bé de la Unió Europea, per bé nostre també, que guanyi Macron, molt probablement per menys distància de la que diuen les enquestes. Eh?
Si li sembla, obrim l'objectiu amb Macron. A veure, qui és Macron i què representa Macron? D'on ha sortit? Perquè de cop i volta no era un dels candidats de referència ni en partits tradicionals de la dreta ni partits tradicionals de l'esquerra. Sí. D'on surt Macron? Qui és Macron?
Macron és un candidat, si es pot dir així, nou en el sentit que ell no ve de la política clàssica, per dir-ho així. Ell és una persona que té una trajectòria molt, molt típica a França. Ell va fer filosofia, no és un tema menor, va ser assistent personal de Paul Ricoeur, que és un filòsof molt important, ha estat un filòsof molt important a França i a Europa. Va fer filosofia, va fer Sciences Po de París, Institut d'Estudis Polítics, va fer l'ENA, l'Escola Nacional d'Administració Pública, per tant, ha fet la trajectòria típica del que diuen els enarques, els grans, els funcionaris de França, no? I la novetat és que quan ell, aquestes persones, després d'aquesta trajectòria, d'una llicenciatura, Sciences Po de París, especialment de París, i després a una gran escola, no només l'ENA, Politécnic, per exemple, el mèrit, des d'un punt de vista intel·lectual i d'esforç, és tan gran que pel fet només d'haver entrat a aquestes grans escoles, ells ja són funcionaris. Quan acaben aquesta trajectòria, ells poden escollir, i aquí hi ha un tema important, ells poden escollir quedar-se a l'alta administració pública i, si volen, poden pujar dalt a la política i poden tornar quan vulguin. Per tant, tenen bitllet d'anada i de tornada. Això és un element. Però després també tenen el bitllet de sortir de l'administració, de la política, i poden tornar quan vulguin, és a dir, els hi guarden la plaça. I aquesta persona el que va fer, que és una novetat, és que quan va acabar no es va quedar a l'alta administració pública, sinó que va ser fitxat, per dir-ho així, una persona brillant, molt ben preparada, brillant, ambiciosa, com sabem i com veurem a continuació, va ser fitxat per una de les banques més importants d'Europa, Banca Rothschild. I allà ell va ser un home d'èxit, banquer, per tant, podeu comptar, contactes amb el món financer de l'alta indústria, multinacionals, no només franceses, sinó europea, internacional, molts contactes, va guanyar molts diners, això és lícit, oi? A través de Jacques Attali, que és un conseller encara de l'època Mitterrand, el va presentar al president François Hollande. Van presentar, bueno, i François Hollande posteriorment el convida a participar a l'Elisi, al seu gabinet.
Al govern.
Sí, en el gabinet, a l'Elisi, de conseller, el número 2 de l'Elisi, secretari general adjunt. I ell està 2 anys allà i, posteriorment, un home d'èxit, doncs li proposen ser el ministre d'Economia. I ho accepta, i a veure si, ministre d'Economia. Bé, ara fa l'abril passat, ell veu que hi haurà noves eleccions, veu el panorama i crea aquest moviment que es diu En Marxa. En Marxa.
El crea ell.
El crea ell, sí, de no res crea ell. Emmanuel Macron en marxa. Jugant amb joc de paraules, EM. Vale. I a l'agost següent, al final d'estiu, ell dimiteix de ministre d'Economia i ja clarament per ser candidat.
Però En Marxa, disculpi, professor, En Marxa, sí. La seva filosofia és En Marxa cap a on?
És un partit. Sí.
No, és un partit, és un moviment. És un moviment.
Però En Marxa...
En Marxa se suposa...
Què seria, com un... com un Podemos?
No. Ell és presa com un moviment que pretén fer les reformes que els partits del sistema no han fet. No han fet o no han sabut fer. I ho han dit. Jo m'hi poso. És molt agosarat, i també cal dir, que ell ha triomfat, ha anat endavant, perquè els dos pilars del sistema de partits de la Cinquena República, els dos candidats dels dos partits grans, s'han enfonsat. Per motius dels respectius partits, però també perquè, i això és una paradoxa, les eleccions primàries, que en podíem parlar, les eleccions primàries bàsicament voten naturalment, no?, els militants dels respectius partits. S'han sentit un tret al propi peu cada un, perquè han elegit els dos candidats, els dos candidats que van sortir elegits, tant Fillon com Amon són dos candidats que no eren guanyadors.
Bueno, pels que necessiten, diguéssim, van seguir la conversa però necessiten apunts, d'acord. Fillon era el candidat...
Del golisme, del partit del sistema, per dir així, del centre dreta.
El conservador, no?
Sí, no és el mateix, però sí. Fillon, sí. I Amon era el candidat del Partit Socialista. Però el que em refereixo és que...
Amon, disculpi, que ja va guanyar Sarkozy. Ai, perdoni, Sarkozy.
Abans de les primàries.
Abans, sí. Exacte.
El que vull dir és que aquests dos candidats representaven l'extrem més gran de cada un d'aquests dos partits. Fillon era més la dreta de la dreta, per dir-ho així, i Amon era l'esquerra de l'esquerra. Fillon va punxar, i això és una lliçó que hem de treure, aquestes eleccions, no? Només amb la legalitat no n'hi ha prou, s'ha de ser honest. El que havia fet ell, ho havia fet moltes persones, però si vols arribar, si vols pretendre arribar a dalt de tot, a l'Elisi, has de presentar un full immaculat. Mm. I en pràctiques de nepotisme, fitxar la seva dona i dos fills seus per unes feines que es podien fer si les feien, però les van cobrar amb diners públics sense haver-les fet. Ell va punxar en aquest sentit i Amon estava molt mal situat per ser un candidat guanyador. Què vull dir amb això? Que havent fallat aquests dos pilars dels dos grans partits, li van deixar una autopista molt gran a Macron. Per tant, ell és el candidat d'un no partit, d'un espai molt gran, que aquesta és una virtut que té ell. Ell pot replegar vots del centre-esquerra, dels més moderats dels socialistes, el socioliberalisme, i pot recollir vots de l'ex-UDF Modem i també dels més progres dels moderats, per dir-ho així. Per tant, ell pot dibuixar un perímetre, que diuen a França, força ampli. Això és una virtut del candidat Macron.
I Marine Le Pen, qui vota realment? Quin és el perfil de votant que... Seria un perfil similar al de Donald Trump? El votant, diguéssim, gent que, doncs, que vol recuperar una mica l'aposta de Donald Trump, no?, de producció en el propi país, sí. Que la immigració és la culpable de...
França primer, com deia.
França primer, una mica el discurs Donald Trump però a la francesa, o quina és una mica les línies, la ideologia que té Marine Le Pen?
Marine Le Pen, primer em deies qui el vota, després què defensa, no? Qui el vota? El Front Nacional l'ha votat especialment sempre, un electorat jove, masculí, amb pocs estudis, de zones industrials desestructurades, en zones amb un nivell d'atur molt elevat, zones amb grans dificultats econòmiques, socials. Per tant, era això que s'anomenen les banlieues de les grans ciutats. Mm-hmm. Si veiem els mapes del Front Nacional, coincideix molt el mapa de les zones amb més atur a França, amb les zones més desindustrialitzades, amb les zones del vot del Front Nacional, que és aquí la costa del Mediterrani, i a dalt, al nord de París, la zona de l'illa, que havia sigut indústria siderúrgica, molt important, metal·lúrgica, però que a finals del segle XX, XXI, doncs s'ha anat avall. Una novetat d'ara és que les zones rurals de l'interior, amb poca immigració, que era una zona exclusiva del partit gaullista de tota la vida, molt vot masculí jove, que treballa al camp, s'ha passat cap a
Marine Le Pen.
Cap a Marine Le Pen. Marine Le Pen és el vot dels anti. Anti-Unió Europea, anti-euro, anti-immigració. Els de dalt, ella juga molt a l'eix a dalt i baix, no? És a dir, aquestes persones que tenen per dificultats, per un nivell d'estudis baix, dificultats econòmiques, tenen un futur magre, per dir-ho així, és l'electorat propi del Front Nacional, els que tenen por a la globalització, els que tenen por a l'obertura. Per tant, ell juga molt amb aquest eslògan que diu un nom de poble, nom del poble. Jo sóc el candidat, la candidata dels de
del
baix.
Poble.
Dels de baix. I ella juga molt, volem dir, l'altre és el candidat dels de dalt. També un altre element que no és menor, ella ha eliminat, ha tapat, primer el seu pare, que el va expulsar del partit.
Quina relació hi ha entre el pare i la filla? Perquè el pare ha dit que fins i tot avui ha fet unes declaracions dient que havia fet un mal debat la seva filla.
Sí,
Vull dir, no li dona, diguéssim, tampoc, dir, que està molt... Li dona masses empentes a favor.
Sí, sense el pare no hagués arribat la filla, això és evident, no? Però...
No, això sí.
No, políticament em refereixo. Políticament em refereixo. Però el que vull dir, el vell Le Pen, que només veure'l ja espantava, sí, sí. El que pretenia... si em permeteu, una expressió poc elegant, poc republicana i molt frontista del front, que volia tocar els ous. ¿Vale? I Marine Le Pen el que vol és governar, que són dues coses diferents. Perdoneu,
L'expressió, No.
És una expressió pròpia d'ells. I, per tant, si tu vols governar, el que has de fer és baixar el llistó perquè molta gent pugui entrar dins. I, per tant, hi ha coses que molesten. Hi ha coses que aixeca el llistó i, per tant, no et votaran. El vell Le Pen, per dir-ho així, molestava. I, per tant, el va expulsar del partit.
Sí, sí, el va fer fora.
Sí, que no és un tema menor, tenint en compte les relacions i l'electorat que ha representat el Front Nacional en aquest sentit. El cognom seu, Le Pen, l'ha amagat. Les sigles del partit les ha amagat. Només posava, si veieu imatges d'aquesta campanya, posava Marine President i un nom de poble. Ella ha renunciat aquesta última setmana a ser la presidenta del Front Nacional. No sé, s'ha de ser molt tonto perquè t'enganyi, no? Perquè pensant, perquè deixes la presidència, deixes... Però què vull dir amb això? Doncs que ella ha anat baixant el llistó perquè molta gent, doncs, pensés que en aquest sentit la podia votar, si fos més fàcil votar-la, no? Ella, el que sí que ha fet, i que això ha tingut molt, un gran encert, perquè tonta no en té res, el que ha fet és desdimonitzar, desdimonitzar el vell, l'anterior Front Nacional. I l'ha volgut normalitzar, ella defensa els valors republicans, ella defensa el feminisme, ella, cosa inèdita, en el seu equip de campanya darrere hi ha persones de color, impensable en el seu pare, Per tant, ella el que està fent és posar les coses fàcils, per dir-ho així,
Intenta fer un partit més transversal, no? Més transversal. Que arribi el que deia vostè,
ampliar el perímetre per la dreta, per la dreta més clàssica, més vella, per dir-ho així, però com que els extrems es toquen, hi ha part de l'antic Partit Comunista, Front de Gauche, per dir-ho així, doncs que també l'he fet l'ullet.
Comunistes voten a Le Pen?
Bueno, clar, és que on treia vots el Partit Comunista? I el Partit Comunista de França fa anys que ja no es presenta a les eleccions, perquè va ser el Partit Comunista més immobilista d'Europa, els que va ser més conservador del comunisme, del marxisme, per dir-ho així. Es va quedar sense clienteles. Molt electorat d'aquestes zones que deia abans, més desestructurades, d'aquestes valies, de les grans ciutats, zones amb un nivell d'atur molt alt, que és on t'ha anat a viure bona part de la immigració, s'han passat d'una banda a l'altra.
Després de la primera volta, tant com vostè deia, el republicà François Fillon com el socialista Benet Hamon van sortir ràpidament, en aquest cas, van sortir del mapa i van donar suport a Macron. Sí. Però no deixa de sorprendre a Mélenchon, que és el líder de França Insubmisa, que no ha fet el mateix. De quin perfil polític estaríem parlant d'en Mélenchon i quina importància té que ell no vulgui donar suport explícit a Macron?
Bé, una novetat d'aquestes eleccions és que fins ara, o sigui, recordem, rebobinem, fa 15 anys enrere, el 2002, quan el pare de Marine Le Pen, quan ja Marine Le Pen passa a la segona volta, per gran sorpresa de tothom, val? Doncs des d'aquell moment, que ja venia d'abans, hi havia dos fronts, per dir-ho així. Hi havia el Front Nacional i hi havia el Front Republicà. I el que s'anomena el cordó sanitari, de tots contra el front, funcionava i va funcionar. Jo recordo aquella campanya electoral, doncs d'una pancarta que deia abans un lladre que un violador. Lladre era el Chirac, perquè estava acusat de finançament il·legal al seu partit a l'Ajuntament de París, on ell havia estat alcalde molts anys, abans un lladre que un violador de drets humans. Val? I veies molta gent que físicament anava allà a votar amb on està pan, no? Feien teatre, però perquè estaven votant el Chirac, que no el podien veure. Bé, això s'ha trencat, malauradament, s'ha trencat. Ara hi ha tres fronts. Hi ha el Front Nacional, hi ha el Front Republicà i el Front de Gauche, per dir-ho així. Val? I aquest Front Nacional, Le Pen, i el Front de Gauche, per dir-ho, Mélenchon, comparteixen el discurs anti-elits, anti-establishment, comparteixen el discurs anti-Unió Europea, i compareixen aquest discurs els de dalt i els de baix.
O sigui que amb Mélenchon i Le Pen, els extrems es toquen.
Els extrems es toquen i jo penso que és una molt mala jugada, jo penso que se li tenen pedres al taulat, ja no cal dir la llarga, a la mitja, perquè jo penso que és d'un error molt gran que Mélenchon no demani el vot pel candidat del Partit Republicà, per dir-ho així. Ell ho fa perquè d'aquí un mes i mig torna a haver eleccions, la tercera i quarta volta, per elegir en principi els diputats, però després és d'on naixerà el proper govern, no? I ell pensa en tenir el grup, de la mateixa manera que ell s'ha menjat bona part de l'electorat socialista, doncs vol menjar bona part perquè el grup d'esquerres important de l'Assemblea Nacional sigui el seu. Però dit això, jo penso que hi hauria d'haver una ratlla vermella ben gruixuda, que és el discurs a favor o en contra dels drets humans. I aquesta senyora no ho té en compte, això. I els drets humans són els drets universals, no els drets nacionals per als francesos. I això jo penso que és una ratlla vermella que no s'hauria trepitjat, i almenys això la passada.
Ara que parlava de properes eleccions, ja les legislatives, expliqui'ns perquè al final ens fem un taco-taco, aquest cap de setmana s'escull la presidenta de la República, però després venen altres eleccions.
La presidència.
La presidència de la República i després venen altres eleccions. Sí. Com es reparteix això? Com està estructurat a França?
Sí. A França, des d'una reforma, la Constitució del 58 no ho preveia, però hi va haver una reforma al 62 que el president de la República, que és la figura política més important, és, abans comentava, no? Va dissenyar De Gaulle, va dissenyar una presidència XXL, molt gran, i que després de De Gaulle a tots els hi ha anat gran. A tots els hi ha anat gran, i la sensació és que a França està en un tobogan...
També a François Mitterrand?
François Mitterrand va voler omplir. François Mitterrand, als anys de De Gaulle, 58, quan crea la Cinquena República, va escriure un llibre, publicar un llibre, que es deia El cop d'estat permanent. O sigui, aquest president, que s'ha dissenyat el propi De Gaulle, té tants poders que és un cop d'estat permanent. Quan ell va arribar a la presidència de la República, no va modificar res del que ell havia dit,
Ja li anava bé.
I uns golistes, perquè De Gaulle ja havia mort, van escriure un llibre que deia El cop d'estat continua. Bé, doncs rebobinem i tanquem el parèntesi. Ara s'elegeix la institució política més important, que és la presidència de la República, un sistema electoral a dues voltes. Primera volta es presenten tots els candidats de tots els partits, i a la segona volta, molt fàcil, passen el primer i el segon. La urna electoral, per dir-ho així, és la mateixa aquí a Perpinyà, Catalunya Nord, que Marsella, que Tolosa, que Lió, que París. És a dir, el que està en joc és el mateix. A la primera volta es diu que es vota amb el cor, és un vot sincer, i la segona volta...
Amb el cap.
Amb el cap, per excloure. Per tant, les eleccions presidencials. La reforma que hi va haver el 2000, reforma constitucional, va reduir de 7 anys, que era el mandat presidencial, el va reduir a 5, i renovable una vegada. Per tant, el president ara només pot estar...
10.
5... I si renova, 5 més 5. Per cert, el president sortint és l'únic president que no s'ha presentat a la reelecció, que és molt significatiu de la crisi del Partit Socialista, François Hollande, i del Balanç en Pobla. Tanco el parèntesi. Després de les presidencials, venen les legislatives, per dir-ho així, i que és el que s'anomena allà col·loquialment la tercera i quarta volta. La tercera i quarta volta, a l'Assemblea, al Parlament, hi ha 577 escons, que coincideixen amb 577 districtes petits a tot França. Val? A la primera, que serà la tercera, a la primera volta de les legislatives funciona el mateix sistema. A la primera volta cada partit presenta el seu candidat, la gent vota amb el cor, i la segona volta, que serà 8 dies més tard i s'ha de passar una barrera del 12,5%, es presenten els que hagin superat aquesta barrera, que generalment són el primer i el segon, però en alguns casos passen res. Val? Mm. A la quarta volta i última, per dir-ho així, doncs també es vota el mateix sistema amb el cap, per excloure. Però votar amb el cap fins ara volia dir cordó sanitari. Tots fronts, excepte el front. Però per què són importants aquestes eleccions? I acabo aquesta paragrafada, per dir-ho
no,
així.
No
s'entén perquè són tan importants les legislatives. D'aquestes tercera i quarta volta, les eleccions al Parlament, en naixerà el proper primer ministre i govern. Per tant, en el sistema semipresidencial hi ha el president de la República, que és elegit ara per vot sufragi universal directe, i d'aquí un mes i mig, el mes de maig, s'elegiran els diputats i diputades, del qual en naixerà el primer ministre i tot el govern. I De Gaulle no havia pensat mai que potser alguna vegada els ciutadans votarien diferent el president del Parlament, i per tant del govern. I això va passar per primera vegada el 86. La cohabitació, és això, ningú la vol. Perquè és una paràlisi total. Imaginem-nos, que hi ha un president de la República d'un color i un primer ministre amb tot el seu govern, no d'un color diferent, sinó oposat. Que davant de... Pugem o baixem impostos? Un diu cap aquí, l'altre cap allà. Davant d'Europa. Més Europa o menys Europa? Un diu cap aquí, l'altre diu cap allà.
I qui té més poder, el primer ministre o el president de la República?
Sempre en té més el president.
El president de la
República. Però en aquests casos, el primer ministre surt reforçat. Però sempre queda per sota.
Escolta, i que ara un futur... ja sé que ara és política ficció i potser no ve el cas, però Macron, quines línies d'actuació proposa? I Le Pen, quines línies d'actuació proposa? És a dir, perquè es parla de que durant tot aquest temps, François Hollande havia de fer unes reformes, però no s'ha acabat de... No s'ha atrevit a fer-les, i en canvi Macron, com vostè deia, sí que es veu amb ganes de tirar-les endavant.
Que es vegin ganes no vol dir que després...
No, per això li dic, no? Quines són les línies d'actuació que té tant Macron com, i el que deia vostè, si les podran portar a terme o no, depèn del que surti després, un mes i mig després, a les legislatives.
Sí, Macron ha guanyat perquè té un discurs nou, ell es presenta com a renovador, com que hi ha molta crisi de la política, molt rebuig als partits polítics, pensen que és bo que hi hagi un candidat que sigui nou, ell no ho defensa així, però el seu programa és clarament socioliberal. És a dir, perquè ens entenguem, el que va representar Tony Blair, que ara justament fa 20 anys que va arribar a la Unió Estreta, que ve a dir, créixer més i repartir millor. Créixer més, o sigui, crear més riquesa, però a la vegada repartir-la millor. La novetat a França és que a França tots els partits, també el gaullisme, que això és una novetat, és un tema inèdit, no?, a França, el gaullisme, tot i ser de la família de la centre-dreta, també ha estat estatista. Val? Doncs la novetat de Macron és que no és estatista. Pensa que no cal que tot ho faci l'Estat. Que si hi ha societat civil organitzada, o que aquí diem societat civil, oi? Que aquí ho defensem, això, oi? Majoritàriament. Doncs, si hi ha entitats de societat civil que funcionen, no cal que ho faci l'Estat. I això és una novetat dins del panorama francès. Ell és reformista, en aquest sentit, de fer reformes dins del sistema, i l'altra gran novetat és que ell és un europeista de dalt a baix. I ell no només vol que França sigui present, sinó que ell pretén liderar també les reformes que li calen a Europa. Jo els meus alumnes, perquè s'entengui aquestes dos perfils tan oposats, jo els dic, i això s'entén molt ràpidament, Macron té el suport d'Obama.
Avui ha estat...
Avui de nou. Marine Le Pen té el suport de Donald Trump.
Ja està tot dit,
no? És a dir, la imatge, si guanyes Marine Le Pen, és la d'Atlàntic, de Donald Trump, Marine Le Pen, Putin. I això, que ja existeix en part, doncs el tercer plat seria pitjor que els postres, no?
Però Macron té una senyora molt gran, és molt estrany, això. Això no s'explica? Això ha sortit a la campanya electoral? Però és que...
Home, hi ha hagut alguns episodis que han portat una certa polèmica.
Com és que
fins i tot Macron ha tingut que sortir, ha fet algun comunicat desmentint i negant
sí.
Perquè ell, en fi, no vol entrar en aquest joc, que s'apuntava fins i tot que això era allò... notícies o, si més no, rumors interessants que venien, en aquest cas, de Rússia.
De Rússia.
Que tot això aquí estava jugant una carta, en aquest cas, Vladimir Putin. Perquè li interessa que surti Le Pen.
Evident, a Rússia li interessa i a Putin li interessa qualsevol dels candidats que vagin contra la Unió Europea, que vulguin afablir la Unió Europea, que vulguin afablir Europa. Això és evident, no? Del que deia vostè, el tema de la vida privada, per dir-ho així.
Se n'ha parlat d'això.
Sí, tradicionalment a França, respecte als Estats Units, França han estat més moderns, per dir-ho així. És a dir...
Tots han tingut dones?
Tots han tingut dones.
Bueno, França Hollande, quan va arribar a l'Elisi, un dia va sortir amb un cas que es veu que tenia...
Sí,
bueno, no tenia,
amiga,
se n'anava i va cap a França.
I Mitterrand tenia una mandanguela.
Bueno, fins i tot té fills...
Mitterrand tenia dues senyores i dues famílies i que vivien a l'Elisi, les dues.
I una filla secreta.
I fins al dia de la seva mort, del seu enterrament, no va sortir públicament a Mazarin la seva filla, no?
18 anys més té ella que ella.
Fixa't.
Em penso que 24.
Home,
però és igual, és igual.
Són 39 ells, 57 ella.
No ens barallarem. És igual.
No,
però el que em refereixo fins ara, que la vida privada, a França, han separat molt vida pública de temes privats. I tothom sabia moltes coses de Mitterrand, de Chirac, en podem explicar algunes tan gruixides que no les expliquen per aquí, de Giscard, òbviament d'Holanda, de Sarkozy. Tots han tingut els seus temes, no? Tots han tingut els seus temes. Però... a França, des d'un punt de vista públic, s'ha separat el ser un bon president, un bon governant, tema de diners públics, amb la vida privada. I la vida privada pensen que és privada. Així com als Estats Units, se li demana que una coherència entre el discurs públic
i
els privats, i que tenen un discurs molt purità, per dir-ho així, molt exigent, a França sempre s'ha deixat marge, per dir-ho així, no? Sí, en el cas... però, dit això, en el cas actual, i malgrat això, la vida privada és important. Fins ara era impensable que el candidat a la presidència de la República, que excepte una, Ségolène Royal, tots han estat homes, no tingués una família, per dir-ho així, formal, estable, com tradicional, convencional, i per tant que hi hagués una una persona que ocupés el rol de la primera dama. I aquesta primera dama que hi ha ara, com es comenta, doncs sí, es comenta això, que es porta molta diferència de té la seva...
És la seva professora, no?
Professora, sí, 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 anterior professora.
Però, senyor Marcelí, si fos al revés, ja sé que és un tòpic, però vostè no ho comentaria, això, si fossin 20 anys al revés.
Això seria lo lògic.
Seria lo normal.
Lo lògic.
Sí, sí. Sí, una primera conclusió, per dir-ho així, eh? Si guanya Macron, que és el que esperem molts, els demòcrates, oi? Doncs serà el primer d'una següent generació. Si el candidat del partit gaullista hagués estat Alain Juppé, hagués estat una continuïtat, una bona continuïtat, jo penso, del primer model. És a dir, Juppé encara era l'últim dels primers, perquè representava aquest home d'estat, amb experiència, que havia estat de diferents ministeris, una persona molt, molt correcta. Era el candidat guanyador. Es dona la paradoxa, que tant un com l'altre van elegir, tant els gaullistes com el Partit Socialista, candidats que difícilment podien arrobar a dalt de tot. No?
Home, crec que té 39 anys. Vull dir, clar, és que és
molt, França és molt jove. 39 anys és molt jove. És molt jove.
Professor, avui ho hem de deixar aquí. L'esperem un altre dia, bueno, un altre dia. Passarà les eleccions per comentar la jugada.
Perfecte.
Això serà, en fi...
Molt interessant.
Ja, tant, no?
Diumenge a les 8.
Que no tinguem novament una sorpresa.
Que no tinguem una tercera sorpresa.
Perquè, ja, com ha dit vostè, hi ha hagut ja dos nits que ens hem anat a dormir amb uns resultats i quan ens hem llevat, doncs creiem...
Gran sorpresa, gran sorpresa i gran decepció.
Brexit sí.
Per tant, els francesos estan avisats. Això és un bon senyal.
Sí, sí, perquè estiguin avisats no vol dir que vol dir
també és veritat.
A l'avís que tenen.
També és veritat.
Professor Colomines, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vostè. Molt bé, gràcies.
Professor de Ciència Política de la Universitat de Barcelona i membre del Consell Català del Moviment Europeu. Fem una pausa, seran 4 minuts i tornem. Fins ara.
Versió RAC 1 amb Toni Clapés.